Pan Josep Lladós, que és economista i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Com estem, senyor Lladós? Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada.
Hola, bon dia.
I confia vostè, veient el que està passant amb el mercat, amb el preu del petroli, amb el consum i la demanda de carburants a casa nostra, que el gasoil i la benzina puguin anar a la baixa de preu aquestes properes setmanes?
A veure, hi ha una part de l'augment de preus, que és aquest que té més especulatiu, doncs que sí pot capgirar, igual que també el que notarem és que la part de pressió de la demanda anirà a la baixa, perquè evidentment doncs estem desaccelerant l'economia, i encara més quan arribin aquestes pujades de tipus d'interès, que sabem que acabaran tenint efecte sobre l'evolució de la demanda. El que sí em preocupa més és que la part de l'oferta, ja sí que veiem alguns aspectes que no resultaran a curt termini. Tenim elements que ens justifiquen perquè s'encareix tant la producció de petroli com sobretot en la de derivats de petroli, el que diríem els carburants.
Uh-huh. I això vol dir que continuarà havent-hi escassedat i que això dificultarà que aquests preus baixin?
Sí, tenim cols i ampolla. Tenim cols i ampolla, uns per motius que tothom coneix, no? Ara portem mesos així, és el tema d'incerteses geopolítiques, no? Bàsicament perquè hem decidit doncs, limitar les importacions que venen de Rússia, amb tot el paquet de sancions, i hem de recordar que Rússia és el tercer productor de petroli del món, i a més doncs, que els proveïdors alternatius doncs, tampoc estan fent grans esforços per augmentar producció, bàsicament parlem dels països de l'OPEP. Però cada vegada més, el que veiem és que l'encariment s'està produint no en origen del petroli, està pujant, sinó sobretot en el que és el que li diem els costos de refinar el petroli.
Mm. Clar, de fet, el preu del petroli està baixant. El senyor Campabadal, per exemple, ens deia, no? Sí. Diferència des de, mirem el 13 de juny a data d'avui que estem de juliol, el preu del barril de petroli ha baixat $20, però en canvi la benzina i el gasoil han seguit encarint-se.
Aquest és el tema. És a dir, està baixant, i aquest element que té especulatiu, perquè s'estan desprenent doncs, dels contractes de futur, bàsicament el preu de futur està baixant una miqueta en avançament de que pugui arribar en alguns països una possible recessió, però el que no està baixant són els costos del que dèiem ara, no?, de refinar el petroli, bàsicament perquè han invertit molt poc en refineries, primer, segon, perquè importàvem molt petroli, molt carburant, petroli refinat precisament de Rússia, i a més perquè hem utilitzat, doncs, bàsicament ens hem gastat totes les reserves estratègiques per contenir l'impacte de les sancions de Rússia. Llavors hem pressionat molt les refineries que hi ha fora de Rússia, ara mateix estan a màxima capacitat, no n'hi ha de noves, i per tant tots aquests costos de refinar doncs són més alts.
Sí. És a dir, les refineries, allà on es fa, per dir-ho planer, diguem, allà on es fa la benzina i el gasoil, aquestes refineries, que no estan a Rússia, estan funcionant a ple rendiment, però la demanda és tan gran que aquestes refineries van justes, diguem-ne, per produir tot el petroli que demanem, tota la benzina que demanem.
Sí, sí, exactament. Començant per la dels Estats Units, que ha fet un esforç enorme doncs, per contrarrestar doncs, la reducció d'importacions que venien de Rússia, però després seguim per les que tenim a Europa i altres llocs del planeta. Llavors estan a màxima capacitat i això, evidentment, estan creant els costos. Si a més pensem que per eliminar, per convertir el cru en derivats, doncs hem d'eliminar alguns minerals, algunes partícules, alguns components, com per exemple el sofre, i per això necessitem consumir molt gas natural, doncs ens podem imaginar que aquestes refineries a més els estan encarint els costos. I això és el que tenim. Per tant, tot i que en origen el petroli, la primera matèria, doncs pot contenir-se el preu, sobretot a les expectatives de que la demanda baixi, els costos de transformar aquesta font d'energia en un carburant, doncs estan anant a l'alça. Per tant, sí pot la part de la demanda treure pressió progressivament, que tampoc és una gran notícia, perquè si treu pressió, bàsicament, és perquè estem frenant l'economia, però la part de l'oferta, pel que fa als costos de producció i de transport i de refinament, doncs difícilment anirà a la baixa els propers mesos.
Un escenari de 3 euros al litre el contempla?
No hi ha ningú que estigui fent aquest escenari. Sí, hi havia unes expectatives de que si no tira enrere la demanda podíem arribar a un preu, fa molt poc Goldman Sachs va fer un informe dient que l'estiu podíem arribar a un preu en origen de 5,40. En aquell mateix moment, respecte al preu que hi havia, doncs era un preu d'un 15% superior i, per tant, ens apuntaria a uns preus de petroli de 2,40, una cosa així, preu de benzina de 2,40, però ara mateix és el que deia, hi ha moltes incerteses sobre què pot passar en el mercat internacional.
En el cas del senyor Campabadal, sí que ell feia una referència, i el convidava també a pronunciar-s'hi a vostè, i m'agradarà molt escoltar-lo, perquè si és veritat, diguem-ne, ens afectarà la benzina, però moltes altres coses, que és l'encariment del dòlar. No sé si en aquest escenari en el qual estem realment hi té a veure el fet que cada vegada el dòlar va resultant una mica més car per comprar-ho en euros, no? Ens deia ell, i diu, clar, per exemple, el petroli es compra o es paga en dòlars i, per tant, cada cop ens costarà més comprar aquest tipus de productes.
Exactament, totalment d'acord. El tercer factor que està portant, amb el que dèiem, no? El cost de la primera matèria i de la transformació en carbonat, el tercer és l'encariment del dòlar. De pensar que des del començament d'any doncs, el dòlar ja ha pujat més d'un 10%, i això està contribuint a que encarim molt més tot el que importava en dòlars. Però el mercat internacional està determinat en dòlars, com és, per exemple, el cas del petroli o moltes primeres matèries. Això ha passat, sobretot, per la pujada de tipus d'interès que ha fet la Reserva Federal dels Estats Units, el Banc Central dels Estats Units, doncs que ha fet que invertir en actius financers que estiguin nominats en dòlars siguin més atractius. Això desvia moltes inversions financeres cap a actius nominats en dòlars, que pujarà la demanda de dòlars. Què passarà? Bueno, que progressivament anirem a una pujada de tipus d'interès a Europa, ja l'ha avançat el Banc Central Europeu. De fet, volguem dir, tanquem parèntesis molt ràpid, un dels motius pels quals es veu forçada a pujar el tipus d'interès per lluitar contra la inflació és perquè part de la inflació que tenim a Europa també ens ve per l'encariment del dòlar, i per tant això pensem que pot acabar en algun moment dels propers mesos frenant l'escalada del dòlar. Però ara sí, és veritat que la pujada del dòlar dirà que això és molt bo per la competitivitat de les nostres exportacions, però en genera molta inflació en els productes que importem, que estan nominats en dòlar. Expectatives que hi ha, doncs això, que la precessió del dòlar als propers mesos es pugui doncs, contenir i que fins i tot es pugui revertir una miqueta més en la segona meitat del semestre. Això sí que ajudaria a mitigar una miqueta l'impacte sobre els preus d'importació de l'energia.
Doncs veurem què és el que passarà. Avui volíem fer aquesta fotografia de la situació pel que fa als carburants, ara que estem ja a les portes de l'estiu, molta gent començant les vacances, i en aquest escenari d'encariment generalitzat de la benzina i del gasoil. Professor Lladós, gràcies per acompanyar-nos un matí més. Que vagi molt bé, un plaer, com sempre, escoltar-lo. Passa en 8 minuts del punt de les 9 del matí, va, que en seguirem parlant i anirem també cap al Parlament de Catalunya a veure què ja està passant amb aquest ple, amb la delegació de vot d'alguns diputats. La presidenta del Parlament de Catalunya ha anunciat avui que hi ha 4 diputats que deleguen el seu vot en aquest ple, i un d'aquests 4 diputats és el Lluís Puig. Ahir el TC va advertir al Parlament de Catalunya que aquesta delegació de vot de Lluís Puig no era possible. Laura Borràs ara està comunicant que avui se li continuarà acceptant. Vox ha registrat una petició de reconsideració a la mesa sobre aquest vot. La mesa s'hi posarà després de la sessió de control. Vaja, que avui tindrem moviment també al Parlament de Catalunya. Ara entrem en totes aquestes qüestions. Ho fem després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
El temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel d'aquest dimecres, que és 6 de juliol. Ivan Guera, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Enric Sierra, bon dia.
Bon dia.
Ben tornat. Jordi Barbeta, bon dia.
Bon dia, Pol.
Us ho creieu o no us ho creieu que baixarà el preu del carburant? El senyor Campabadal era optimista, eh? Deia, les dades diuen que baixarà.
Tant de bo. Jo hem arribat a un punt que en l'economia ja no ens creiem res. Només confiem, creuem els dits i somiem que potser venen coses bones.
Jo faré com Sant Tomàs, eh? Fins que no ho vegi, no ho creuré. Però, bueno, és que hi ha uns indicadors que diuen que sí, altres indicadors diuen que ara farem una mica de break, eh? Perquè la pressió és molt forta econòmicament en tots els sentits, però que després de l'estiu això començarà a fer pujada i de valent. O sigui, farem el turmalet. És que, clar, és de mal dir, i a més... Jo que no sóc economista, i fins i tot els economistes no encerten, imagina't. Per tant, expectant que tot vagi bé. Ara, ja veurem.
En el millor dels casos, sabem allò de que puja com un coet i baixa com una ploma.
Exacte, no? Exacte. No, és que aquí està. Home, fixa't, mira, les mateixes dades que deia el senyor Copavadal, no? Que deia, escolta'm, el dia 13 de juny, el petroli, el barril, es venia a $122 i avui està a 102. En canvi, el preu de la benzina del 13 de juny a avui, el 13 de juny, hauria estar, no? Havíem posat en marxa ja les mesures dels 20 cèntims, vol dir que hauríem tenir-lo al voltant de 1,80, i ara per trobar 1,80 necessites l'aplicació, aquesta, bueno, alguna de les moltes que hi ha, que tinguis una low cost a prop, que et vagi bé, i segurament continuarà estarà a partir de 1,80.
Bueno, si ja fer si cua, eh? Ja fer cua, perquè jo que carrego allà a parets del bon àrea has de tenir molta paciència, perquè has de fotre una cua que mentrestant estàs a preu d'hora, diguem.
Bueno, a 30, no? Ha dit el senyor Campabadal, 30-40 cèntims, a 30 cèntims de diferència, potser
són 15 euros per dipòsit.
La cua compensa, eh? A 30 cèntims, vull dir que...
De totes maneres, és difícil que pugui baixar gaire, perquè si estem comprovant que el proveïdor principal està canviant i passem dels algerians o dels russos als americans, els americans, el petroli dels americans sempre serà més car perquè és ve del fracking i és això de que s'ha de traslladar en barco, s'ha de liquar, s'ha de desliquar, en fi, no? I tot això encara és el producte.
Mm. Bueno, fixa't el que deia el professor Lladós, eh? Les refineries del món no poden produir més gasoil i més benzina. És a dir, ja estan funcionant pràcticament al 100%, i com que, en principi, no fem servir els carburants que es feien a Rússia, amb la resta de refineries del món funcionant a tota màquina, en demanem més del que poden fer.
Però llavors hi ha el fracking. Sí, però el fracking...
El fracking et fa el petroli, el tema és les refineries. Els que converteixen el petroli en benzina i en gasoil no en poden fer més. Però en demanem més del que, del que pot sortir.
Que volies dir la producció.
No, el professor ja deia que el problema és el tenim a les refineries, és a dir, si les refineries russes no fem servir aquella benzina, la resta de les del món ara mateix estan pràcticament al 100%. I continuem demanant més benzina, per tant, aquestes refineries...
I això que dèiem, preu... que havien de marxar abans del no sé quin any dels combustibles fòssils.
2035,
el qual és allò que dius, ens prenen el pèl.
Sí, però justament amb això, alerta, perquè tota aquesta disbauxa entre guerra, la qüestió de la globalitat, els components, en fi, tota aquesta tempesta perfecta que s'està organitzant està posant en qüestió tots aquests calendaris. És a dir, Alemanya ja ha anunciat que torna el carbó, França ha anunciat que torna
les nuclears,
que no havia deixat mai i les amplia, que també farà servir carbó. És a dir, aquest hivern Europa no passarà fred. I si això va a bescanvi d'ajornar 2 anys més o 5 anys més la qüestió dels acords de París o dels acords de Glasgow, ho faran. I no els hi tremolarà la mà. I jo crec que aquest és un tema de debat dels propers mesos. És a dir, què val més? La supervivència immediata, el fred o la calor immediata, o un planeta millor a 25 o 50 anys vista. I aquí ja s'està veient claríssimament que la prioritat és aquest hivern, i que no hi hagin talls de subministrament i que no hi hagin revoltes socials al centre i al nord d'Europa perquè es pelen de fred. I això sembla que no passarà. No passarà per la via de que si han de cremar mobles, cremaran mobles.
Però és que, de fet, hi ha tota la programació de l'agenda 2030-2050 passava per considerar el gas energia verda. A partir d'aquí...
Sí, ja
tens clar...
I les nuclears també.
I les nuclears, però a partir d'aquí ja tens clar que el compromís és fins allà on puguis mantenir el nivell de benestar d'Europa, que és un nivell de benestar molt alt, perquè... sense ironia, vivim molt bé. No passem fred, no passem calor i més o menys tenim un estat del benestar i uns serveis que ens garanteixen una qualitat de vida que no existeix a la resta del món.
A banda que hi ha una qüestió de que és que des del punt de vista empresarial o econòmic el benefici immediat és un objectiu en si mateix i des del punt de vista polític tu necessites els vots ara, no d'aquí 30 anys. I si tu ara... això desgasta un govern. Si no poden encendre la calefacció, la gent s'empipa, no? I, per tant, estàs pensant el proper balanç de resultats de la indústria i el proper elecció, que sempre en tens un al davant. I, per tant, és molt improbable que prenguin mesures heroiques...
El proper govern espanyol...
Ni dels venedors ni dels polítics.
Però el proper govern espanyol, sigui el que sigui, hi ha una qüestió que l'haurà d'abordar, per exemple, que és què fa amb les centrals nuclears espanyoles, perquè a partir del 2027...
No es tanca.
Teòricament, s'han de començar a tancar. Crec que és... El Maraz, es diu, em sembla que és la central nuclear del Maraz, em sembla que és la primera que li toca a partir del 2027. I allà, en cadena, ja van totes el 30, 32 i 34, el calendari d'avui.
Que
per tant, 2027 vol dir que el pròxim govern espanyol segur
sí,
haurà de començar a abordar una qüestió que és què fem amb el calendari de tancament de les centrals nuclears tal com està previst actualment aquí a Espanya. Crec que l'ESCO és la primera catalana que li toca, que és el 2030, que són 8 anys, diguem-ne. Hi ha una miqueta més de coll, però vaja, 2027, en termes de planificar què passa amb tota la gent que treballa en aquestes centrals elèctriques, com substitueixes tota l'electricitat que s'està produint ara mateix en centrals nuclears. Perdoneu, això és un debat que ha d'arribar ja. Segurament no aquest hivern, que altra feina tindrem, però vull dir, això està aquí.
El que passa és que és veritat, i aquí hi ha un pla i igual que Alemanya, Alemanya, amb això són més heavies.
No, que hi ha un pla, sí.
Sí,
la qüestió són els terminis, diguem-ne.
Per això jo dic que tot això salta pels aires, aquests calendaris salten pels aires, perquè quin govern tindrà els nassos de dir, no, no, escolti, jo ara tanco tot això i ara vostè, pues, miri, una manteta, o un vano a l'estiu i passi com pugui. Però és que a diferència de quan es van fer aquests plans, que ara ja fa més d'una dècada, la tecnologia en relació a la nuclear ha canviat molt. França ens ho està ensenyant, però també Holanda, amb microcentrals, centrals més de butxaca, per entendre'ns, i que es poden fer moltes més ràpides que les nuclears convencionals i que també es poden tancar més ràpidament. És a dir, que la tecnologia ens pot ajudar a salvar uns anys de crisi energètica mentre no saltem a aquestes noves tecnologies més netes. Però aquí estic parlant, per exemple, de l'energia solar o de l'energia eòlica, on nosaltres som, o Espanya és un de les, sobretot eòlica, una de les potències mundials, i no sembla que estiguem gaire a la paix d'això.
Sí.
Alemanya ens està passant més la mà per la cara, tot i que tenen menys dies d'insolació que no pas nosaltres. I el tema d'eòlic, tres quarts del mateix. I el tema de les marees, l'energia a través de les marees, que en el mar del nord també s'està... o al mar del Japó s'està posant en pràctica amb molt d'èxit, per cert, i aquí estem caçant mosques. Per tant, el 2027, que està aquí a 5 anys vista, jo crec que no estarem en disposició de tenir l'alternativa preparada. I vaja, m'apostaria un pèsol i mig que això salta pels aires, que aquest calendari no es complirà i que s'ajornarà novament el tancament d'aquestes nuclears.
Però de tota manera, el Jordi Barbeta deia abans, de la mateixa manera que les empreses han d'oferir resultats, els governs, els partits polítics, es deuen a l'electorat i faran el que l'electorat vulgui. I és cert, la qual cosa ens portaria, comencem a exigir un debat una mica més adult, perquè a Espanya veiem que, per exemple, allà on hi ha més energies renovables instal·lades és a les comunitats més pobres, que és on hi ha menys resistència perquè hi ha més necessitat d'infraestructures de la que sigui, i que són Extremadura i l'Aragó, que són les potències espanyoles en energies renovables. Aquí a Catalunya hem fet el paper que hem fet tots aquests anys, perquè ningú vol nuclears, però ningú vol eòlica, però ningú vol solar. Doncs comencem a tenir un debat seriós, perquè això de traslladar la responsabilitat als partits i dir, no, clar, és que els governs no volen assumir aquest cost. Bueno, és que és un cost. Si tu no estàs disposat, aponderàs si prefereixes que la teva empresa, perquè ja no és només que passis fred, és que la teva empresa augmenti els costos i per tant, els salaris vagin més apretats i fins i tot hi hagi més atur, o vols un ben fi, que els glaciers no caiguin, com ha passat aquesta setmana a Itàlia. Però aquest debat s'ha de tenir.
Sí, el que passa que calculen que em costen més vots.
Però per això dic que al final és responsabilitat
limitar
nostra.
Limitar la calefacció o fer un discurs ecologista. I
però és responsabilitat nostra.
I fan enquestes i diuen, escolta'm, però a banda aquí hi ha una altra intervenció. És a dir, aquí ens passen la mà per la cara, perquè aquí tenim unes elèctriques que formen part, diguem-ne, del capitalisme monopolista aquest que tenim aquí, que són els que determinen, que perquè manen, perquè després, perquè tenim el tema de les portes giratòries, és a dir, Endeses i Repsols i tot això, són gent que estan absolutament conxabats amb el BOE i que, a més, i que bueno, quan un està al govern, després d'estar al govern està a l'empresa energètica o a la telefònica, i que llavors això és el que fa que els interessos d'aquestes mega indústries passen per davant de l'interès general, amb connivència, evidentment, amb el poder polític. I això val per l'Estat, clar, però val per l'Estat, val per Europa, i segurament també val a un nivell més reduït, al nivell, diguem, català, no? Que manen molt. Són els que manen.
Però
el poder.
Però les grans companyies energètiques manen molt a Espanya i manen molt a Alemanya.
Sí. I Amèrica, els Estats Units.
I per això també s'explica on està Schröder i què va fer Merkel els últims anys.
Exacte.
El problema és si més enllà d'aquest poder, com a votants, estem disposats a fer el debat que hem de fer i exigir el que hem d'exigir i a tenir en compte els costos de cada model.
Sí, però els debats...
També s'agrairia que ens donessin tota la informació.
Mira, de totes maneres, hi ha alguna diferència, eh? I jo sempre poso l'exemple de França. França té Electricité de France, que és una empresa pública, pràcticament pública, que teòricament va en contra de tot el que era la idea liberalitzadora d'Europa i que s'ho han passat molt forro. Perquè, o sigui, no hi ha cap partit a França ni cap candidat que plantegi privatitzar Electricité de France. Ja no. Em sembla que van privatitzar un tros i després el van tornar a desprivatitzar. Eh? I jo, la veritat és que tal com estan les coses, ja començo a pensar que pues, potser sí que nacionalitzar els serveis bàsics com és la llum, no?
Sí, de desfer el camí.
No estaria pas malament, no?
Que passa és que...
Perdona, la xarxa elèctrica, la fibra aquesta que tots necessitem, hi han coses que lo lògic seria que fos... que no hi hagués un negoci, perquè és un monopoli, al final és un monopoli de la qual el ciutadà no se'n pot escapar, el consumidor no es pot escapar, no?
Aquí, perdona, aquí hi ha un tema que es trenca, això que heu dit, de la influència de les energètiques, de les empreses i tal. Però això, en relació a les renovables, eh? Les energètiques, les empreses, ja estan...
Estan apostant.
No, estan entrant a sac amb aquest tema. És a dir, que no ens enganyem. Vull dir que la placa que puguem tenir nosaltres al terrat o la placa solar...
Sí, també la subministrarà Endesa.
Efectivament.
Però és que no és només això, és que a Catalunya...
Però jo crec que també és una manera de controlar el mercat.
Sí, esclar.
Perquè això va haver una primera iniciativa del Zapatero, que després es van quedar... va prometre l'oro i el moro la gent que s'hi dediqués en això, i va haver... Jo recordo en aquella època que va haver un acord i jo li vaig preguntar al Duran Lleida com és possible que perquè els partits i els grups parlamentaris amb això jugaven, no? I com és possible que tinguis content el d'Iberdrola i els competidors, no?
Sí.
Diu, bueno, perquè un creu que hem aconseguit fer una mica i els altres pensen que hem guanyat gràcies a nosaltres. No, perquè el lobby funcionava així. El lobby, i parlo del Duran com parlo de... el PSOE o el PP, pues, el Florentino... Sap com bellugar, és a dir, és la seva especialitat, bellugar tot això. Recordo que hi havia moments en què en deien l'ambient de Florentino,
Falten dos minuts per arribar al punt de dos quarts de 10 del matí. Fa una estona que ens està escoltant una persona amb qui vull parlar, no té res a veure amb això, Hem parlat de l'energia, parlàvem de la benzina. Avui vull parlar i molt del Parlament de Catalunya, ara ja anirem en directe. Però abans volia parlar d'aquesta novetat. Catalunya ha posat en marxa aquestes baixes automàtiques una altra vegada, sense necessitat de fer-te o presentar un test Covid. Però resulta que les farmàcies tornen a estar venent testos Covid a un ritme més que important, diria. La Carme Rigall forma part de la Junta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. De fet, és la presidenta a Girona. Senyora Rigall, com està? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La venda de testos de Covid torna a estar disparada?
Efectivament, doncs, si sembla que hem entrat a la sèptima onada, doncs sí, s'ha disparat. Estaríem parlant, doncs, d'una venda, doncs, que podríem dir inclús de 20 vegades superior de lo que seria, doncs, a partir de lo que seria la primavera, que va haver-hi una baixada important. Parlem de la primavera perquè, bueno, el ritme frenètic, doncs, que va haver-hi sobretot el desembre i el gener, i parlaríem de febrer, encara no hi hem arribat, però sí que hem superat, doncs, potser 20 vegades el que s'hauria vengut, doncs, durant el mes d'abril, i parlaríem del mes de maig.
Clar, 20 vegades és, a mi, personalment, em sembla una brutalitat. Entenc que no estem en cap situació d'haver de patir perquè no n'hi hagi de testos, no? Que suposo que aquesta és una situació que, com que no estem com el Nadal passat, no hi estem a prop, però, home, no està malament, 20 vegades més que la primavera.
Sí, sí. S'ha disparat brutalment. Hem de pensar que la gent, doncs, ara comencen amb els símptomes. A les farmàcies tampoc estem realitzant testos de manera, doncs, com ho varen fer el mes de gener.
Sí,
perquè la gent, doncs, bueno, sembla que no, però ens hem habituat a aquesta situació. La gent venen a buscar els testos i hem de pensar, bueno, que te'ls compren, doncs, de 3 en 3, de 4 en 4, perquè comencen amb els símptomes. I com que trobar testos ara, com has dit tu, doncs és veritat que és molt fàcil l'adquisició de tests perquè de moment no n'hi ha manca, doncs, bueno, la gent compra els testos i si convé els fa tota la família, eh? Llavors,
també... Però això vol dir que ens estem fent testos quan el que ens estan dient les autoritats és que no cal ni tan sols per demanar aquesta baixa que han tornat a activar a partir d'avui, però volem fer-nos el test igualment.
Sí, sí, la gent s'ha acostumat a fer el test i es fa el test a casa. A la que comencen una mica els símptomes, i clar, ja fan el test a la persona que té els símptomes, que verdaderament, quan hi ha símptomes, hi ha una positivització del test brutal, i a la família que hi ha a l'entorn, a les persones que hi ha a l'entorn, doncs també es fan el test. I llavors, com que no hi ha manca de testos, doncs bueno, per això s'ha disparat tant.
Avui s'ha posat en marxa aquesta nova baixa sense necessitat de fer-se el test. En aquest sentit, vosaltres ho celebreu, ho dic perquè en la darrera onada una part important que vau fer a les farmàcies, diguem-ne, era comunicar justament positius, i formàveu part, diguem-ne, de la xarxa per poder-los detectar. Enteneu que es tiri endavant ara, havent-hi tants casos com hi ha, aquesta possibilitat de fer la baixa sense la necessitat de fer-se el test, que podria passar una altra vegada per haver de comunicar tots aquests positius i gestionar-los?
A la onada que va haver-hi el mes de gener, doncs les farmàcies varen tenir un paper molt rellevant en quant a la realització de testos i a la comunicació, doncs, de baixes. Bueno, en aquest moment jo he sentit avui per la ràdio, no?, que, bueno, que es podia fer demanar la baixa, doncs, per 5 dies, crec.
Sí, sí, 5 dies i sense necessitat de presentar cap test.
Exacte. I la veritat és que, bueno, que el que demanaven, doncs, era que la gent fos responsable i no demanar baixes si verdaderament, doncs, et trobaves bé. El que sí que està clar, doncs, és que aquesta onada, els problemes, doncs, produïts per el Covid, per la malaltia, no són els que va haver-hi, doncs, ja no parlem del mes de gener, ni molt més, sinó que la simptomatologia són simptomatologies, doncs, més banals, simptomatologies, doncs, més que s'assemblarien, doncs, diríem, a un refredat comú. Inclús hi ha molta gent que diu, bueno, és que vaig estar en contacte amb un aire condicionat i vaig agafar una mica de fred, i llavors es fan el test i els hi surt positiu, no? I, bueno, d'aquesta manera jo m'imagino que el que volen pretendre és que la gent pugui demanar la baixa sense necessitat, doncs, d'anar al CAP i col·lapsar, doncs, el que seria el sistema d'atenció primària de Catalunya.
Per cert, una curiositat, una darrera qüestió per acabar, que no té a veure amb això, però en general la gent és conscient que per entrar a una farmàcia ens hem de posar la mascareta o no? Perquè ara estem tornant a parlar una altra vegada de la recomanació, com que estem en aquesta setena onada i estem com estem, d'utilitzar la mascareta en determinats espais. No sé si a la farmàcia ho tenim tots interioritzats, els farmacèutics es passeu als matins i les tardes dient-li a la gent, la mascareta, sisplau, la mascareta, sisplau.
Com sempre, i en aquesta vida hi ha de tot, no? Hi ha gent, doncs, bueno, que sí que entra amb la mascareta, la gran majoria entra amb mascareta, però, bueno, sempre hi ha el despistat, doncs, que va a les botigues i no se l'ha de posar, i quan entra a la farmàcia hi ha persona que no et comprèn, doncs, com és que aquí ja és obligatòria la mascareta. Clar, nosaltres els hi expliquem de dir, bueno, és que pensa que aquí ve gent malalta i que possiblement el que tu t'hi puguis tenir al costat sigui una persona positiva. Llavors els reflexionen una mica, no? Amb això els reflexiona una mica. Però, bueno, és una minoria de gent que entra sense mascareta.
Senyora Rigall, gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Que vagi molt bé. Déu-n'hi-do, eh? 20 vegades més que la primavera comprant testos una altra vegada. Mira que ens ha costat de reconèixer-la aquesta setena onada. Hem passat pràcticament en una setmana, hem passat de no passar res, la situació no és greu, potser no hi ha setena onada, donem la baixa
directament, automàtica,
de manera automàtica i sense presentar test.
Bé, perquè això ha fet... és que jo veig aquesta recuperació d'aquesta baixa, diguéssim, automàtica, amb el context que la sanitat pública aquest estiu està amb hores molt baixes, entre vacances, gent que agafa la Covid, etc, 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 doncs estem com estem. I ens ha arribat aquesta setena onada en un mal moment, i per tant activen tots els sistemes perquè la gent eviti anar als centres de salut, efectivament, perquè doncs només hi vagin aquells que estiguin realment fotuts o aquells que realment ho necessitin. Però és que tornem a un tema que hem parlat aquí mil vegades i que per mi és molt fonamental, que arribaria l'estiu, ho sabíem tots, que això de la Covid no s'ha acabat, ho sabíem tots, que hi havia un cert repunt des de fa unes setmanes, també és una cosa molt coneguda, sobretot els experts i els que estan en la cuina de la monitorització de la Covid. I tornem altre cop a ensopegar en la mateixa pedra, no? Jo entenc que els metges i les infermeres han de fer vacances, només faltaria. Però és que, esclar, no ho acabem d'arreglar i portem 2 anys amb això, no?
També és veritat que hi ha metges, el doctor Trilla, per exemple, sense anar més lluny, que ja comencen a dir que potser hauríem de deixar de comptar onades, vull dir que ja hem d'assumir que això està aquí i que...
Sí, home, acaba de sortir... Jo acabo de rebre un avís de que han trobat una altra variant, Centaurus, subvariant BA2.75 de l'Omicron a la Índia. Vull dir, no, és un no parar, això, no? Vull dir, i és veritat que hi ha metges de vacances, metges malalts, i per tant la capacitat del sistema sanitari és la que és, no? A banda de que
i molta gent agafant el virus
arreu.
Sí, és que jo... escolta'm, és que...
Perquè és el que hi ha. Quan a tu la farmacèutica et diu estem multiplicant per 20 els testos que estàvem venent
i també s'ha de dir que hi ha
per 20,
Hi ha algun tipus de gent que tenen el Covid i com que el tenen suau, no deixen d'anar enlloc, això passa als festivals... passa, ho dic perquè ho he conegut en algun cas del meu cercle d'amistat.
Sí, però mira, però jo, ara dono la paraula a l'Iva, però això passa als festivals.
Sí, però si un té l'entrada de l'os.
Jo he vist que a Terrassa s'acaba de passar la festa major de Terrassa i era una festa major i a ningú li preguntaven a tots els actes multitudinaris i tan multitudinària, diguem-ne, era la fira de les atraccions on estava ple de nens i jovent, sí, com el concert que poguessin fer al lloc X a les 12 de la nit. Vull dir que no cal que... La vida, no? És a dir, jo crec que tots hem assumit que la vida tira.
I amb el Covid. I jo crec que, en part, això ens dona la clau del desconcert que genera aquesta setena onada. D'una banda, la concepció de que absolutament tothom al teu voltant està agafant el Covid. També que és un Covid que ja no fa por, perquè fins i tot jo crec que aquesta onada, ja això és una percepció absolutament personal, però és probablement l'onada on més gent gran del meu entorn ha agafat el Covid, que no l'havien passat fins ara, però després de 3 vacunes l'han passat raonablement bé. Però clar, ara ja l'únic que no tenim preparat per això, ja no som nosaltres que estem preparats per les vacunes, és el sistema sanitari. I aleshores ens crea aquesta dissonància entre la tranquil·litat amb la qual anem repartint virus i que després ens diguin no, no, la baixa te la gestiones tu directament i ja t'ho faràs.
Bé, perquè també és veritat que ara sí que s'està imposant la idea, diguem, de la immunitat de ramat, és a dir, que aquí es tracta que l'agafi tothom d'una vegada i així. El que passa que, clar, hi ha gent que l'agafa 2 vegades, no?
Bastant. I 3. Però vaja, també són més els qui, per exemple, amb la gent gran estan començant a demanar que la quarta dosi, que estàvem discutint si sí, si no, que ara s'havia dit que sí, però que encara no tenia data.
A Madrid ha dit que no. Aquí han dit que sí, allà que no.
Sí, però és igual, però vull dir que el Ministeri sí que ha acceptat, o sigui, ja s'ha aprovat que hi serà, diguem-ne, el que no està clar és la data. Sempre s'ha dit allò, la tardor. Bueno, doncs ara ja aquí ja comença a dir això, no, la tardor no. Aquí... perquè, mira, divendres el doctor Guerri, al cap de l'unitat Covid de l'Hospital del Mar, serà amb nosaltres, i fa uns dies hi parlàvem i ens deia... se'ns està començant a omplir l'hospital de gent gran que tenen una Covid lleu, però que aquesta Covid lleu els està destarotant altres coses que tenen i els tenim ingressats aquí i a l'UCI. I el problema no és la Covid com a problema principal, però estan allà per la Covid, no? Per aquesta Covid lleu, i per això s'està començant a dir... crec que era ahir o abans d'ahir, que vaig escoltar la... No, és que si, no, no recordo a on...
La,
crec que va ser TV3, que la Cinta
comunicacional, crec que,
o la meva memòria, no ho sé, crec que era la Cinta Pasqual a TV3, que deia que avui a una de cada 5 residències torna a haver-hi Covid. Això hem après de les onades anteriors, que vol dir que a fora hi ha molta Covid.
Moltíssima. Es calcula que set...
Però és que, perdona, no. Hem fet Patum, hem fet festivals, no. Farem Sant Fermín...
Primavera Sound,
correcte, però vull vida, dir que una de cada 5 vol dir que ens apropem a que una quarta part de les residències del país hi hagi Covid, i d'aquí que hi hagi gent que estigui dient, escolta, amb això de la quarta dosi, fem-ho ja, no ens esperem a la tardor, fem-ho ara,
es calcula,
no?
Que per cada cas declarat, diguéssim, en un CAP, de, en un centre, un ambulatori de Covid, hi ha 7 més que no els han, que no els han dit. És a dir, tots aquests que surten en les dades, multipliqueu per 7. I és el que està passant.
Ara, també és veritat que jo he vist molta més gent amb mascareta pel carrer que fa un temps. O sigui, les mascaretes al carrer han tornat a aparèixer. Acaba de passar un noi amb un cotxet que portava mascareta, i m'ho han recordat, perquè l'altre dia estava jo amb un súper.
No, és que afortunadament no? Algú dels qui estan malalt es posen mascareta. Sí, sí. Vull dir que la mascareta ha tornat segurament perquè, hi ha gent que per prevenció se la posa, i dos, perquè hi ha gent que és conscient, sí, que té la malaltia,
perdona,
com se la posen.
Com
no?
els asiàtics tenen aquesta tradició de que quan tenen una mica de moquet o el que sigui, automàticament es posen la mascareta. No amb el Covid, no, abans. De sempre tenien aquesta tradició, no sé, costum.
En fi, escolta'm, tinc ganes que parlem de la Laura Borràs i de...
És tot un cas.
I de tot el que està passant al Parlament de Catalunya. Ara hi entrarem. Mira, d'entrada hi anirem en directe al Parlament. Avui, evidentment, totes les mirades estaven fixades a Laura Borràs, no per la seva compareixença d'ahir, que també, però ja d'això ara en parlarem, sinó per la qüestió del vot delegat del diputat de Junts per Catalunya, exconseller Lluís Puig, que és a Bèlgica. El Tribunal Constitucional ahir els va comunicar al Parlament que aquest vot delegat ja no es podia acceptar i que podia haver-hi conseqüències penals de seguir-ho permetent. Això bàsicament és desobediència i al final acaba sent també, en última instància, pot ser una pena de presó. Ahir la presidenta del Parlament, Laura Borràs, es va comprometre a acceptar-lo avui, i només començar la sessió Laura Borràs ha anunciat que sí, que mantenia el dret de vot de Lluís Puig. A veure, Judit Casellas, bon dia. Quina és la situació ara mateix aquí al Parlament?
Hola, bon dia. Doncs ara estan en marxa la sessió de control del govern, però com comentaves, a les 9 del matí, just abans de començar aquesta sessió de control, Laura Borràs ha anunciat que acceptava la delegació de vot de Puig.
Es faig evident que 4 diputats han delegat el seu vot per aquesta sessió plenària, i en aquests 4 diputats està inclòs el vot delegat del diputat Lluís Puig.
Així ho anunciava Borràs, i just després el diputat de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, ha demanat suspendre el ple.
A mi m'agradaria saber, conèixer, davant d'aquesta nova desobediència al Tribunal Constitucional, conèixer l'opinió dels lletrats, i per tant demanaria la suspensió del ple fins a conèixer l'opinió dels lletrats d'aquesta cambra sobre aquesta vulneració i aquesta contravenció d'una disposició del Tribunal Constitucional, perquè és un atac a l'estat de dret i a la democràcia.
Però Borràs no ha acceptat suspendre el ple perquè la decisió d'acceptar la delegació de vot de Puig ja va ser acordada ahir per la majoria independentista de la mesa, tot i l'advertiment dels lletrats. Mentre que Vox ha registrat una petició de reconsideració a la mesa que serà avaluada després de la sessió de control al govern. La decisió de mantenir el dret a vot de Puig va ser acordada ahir per la majoria independentista del Parlament amb el rebuig del PSC. Laura Borràs va comprometre's, com comentaves, a assumir tota la responsabilitat de no acatar el Constitucional i a no comprometre els funcionaris de la cambra. Falta per veure a les votacions d'avui, però si finalment el vot de Puig podrà comptabilitzar a tots els efectes.
Gràcies, Judit. Doncs, evidentment, qualsevol novetat en relació a aquesta qüestió aquí al Parlament l'anem explicant en directe a Ràdio Estel. Que vagi bé, bona feina.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Doncs ja hi som, una altra vegada al Parlament de Catalunya. I això també té molt a veure, diguem-ne, amb el posicionament de Laura Borràs des d'un punt de vista particular per la seva qüestió i la compareixença d'ahir, assegurant que no deixarà de ser presidenta del Parlament, que no dimitirà, però vaja. A veure, per on comencem? Va.
Anem a pams.
Anem a pams,
anem a pams.
Que tenim qüestions diferents.
Sí, perquè jo crec que una de les coses que hem de tenir molt clar és que són dos temes diferents que, segons qui, especialment a Laura Borràs, li interessa molt que es confonguin. Una cosa és aquesta anul·lació de la delegació del vot de Lluís Puig, que és una anul·lació que finalment decideix el Tribunal Constitucional, que Junts sabia des del dia que el va posar a les llistes i el Lluís Puig va dir que no tenia cap intenció de venir a Barcelona a fer de diputat. Perquè, efectivament, a dins del reglament del Parlament no existeix una figura que permeti que una persona de forma continuada no assisteixi als plens ni a les comissions ni a res. Ahir Lluís Puig deia, clar, és que amb la Covid podia fer-ho telemàticament i ara no em deixen i quina injustícia. Dius, home, doncs mira, si vols prova de reformar el reglament del Parlament, que majoria independentista n'hi ha, i que pugui ser diputat tothom qui vulgui des de Hawaii o les Bahamas. Però em sembla que no estaríem en aquesta tesitura. Per tant, una cosa és aquesta i una altra cosa és el debat sobre el futur polític de Laura Borràs, que ja li va bé que tot es barregi perquè al final queda més maco el paquet de la repressió, perquè tot es...
Bé, la repressió hi és, per això.
Bueno, hi hauria un debat al respecte.
Però... Bueno, que, home, estem aquí per fer-lo, eh? Ja vull dir que mentre sigui endreçat i s'entengui, el podem fer.
Però lo important del que va fer ahir Laura Borràs per mi és que va deixar clar... Esquerra, la CUP i una part de Junts jugàvem la il·lusió durant aquests dies de finalment convèncer Laura Borràs de que ho deixés estar i no haver de retratar-se votant a favor, en contra o abstenint-se de suspendre-li l'acte de diputada. Ahir Laura Borràs el que els va dir és no es facin il·lusions, jo continuaré aquí fins al final perquè considero que sóc innocent i que això és injust i per tant tots vostès, Esquerra, CUP i la part del meu partit que no vol trencar el govern, s'hauran de retratar.
Sí que hi ha una qüestió que imbrinca una cosa i l'altra, és a dir, la qüestió de la delegació del vot i la compareixença d'ahir, per exemple, i que lliga amb el que passava amb l'anterior president del Parlament de Catalunya, que
són
els
costos penals de la desobediència.
Quan Roger Torrent es va trobar en una situació semblant, en aquest cas, diguem-ne, per l'escó de Quim Torra, Roger Torrent va acceptar, diguem-ne, el requeriment que li havia arribat i Quim Torra va perdre l'escó de diputat. I avui, Laura Borràs, com a mínim fins ara aquests moments, de manera formal, caldrà veure què passa amb el tema del recompte del vot i tot plegat. Per tant, avui anirà passant, eh? Però el dia d'avui, a aquesta hora, sí que també Laura Borràs el que està fent és desmarcar-se, per exemple, del que va fer Roger Torrent quan era president del Parlament de Catalunya.
I del que va fer ella en Pau Juvillà.
I del que va fer ella mateixa en Pau Juvillà. A veure, va, Jordi i Enric.
Podeu
fer una primera regulació global i després anem a cada qüestió.
Si parlem d'això del Puig, a mi el que em fa molta mandra és que es facin grans declaracions de rebel·lió, diguem-ne, de que no acatarem, i al final es han de plegar veles perquè no hi ha més remei, no? I llavors, val més... O sigui, el Sun Tzu a l'art de la guerra deia que una de les primeres lliçons del seu tractat és que no plantegis batalles que no pots guanyar o que no tens la garantia de guanyar-les, no? Llavors, jo entenc que no és just que una persona que té Covid pugui delegar i un senyor que està, no sé si a Perpinyà o d'allò, pugui delegar. No, jo, és a dir, aquesta diferència no l'acabo de veure. Ara, si al final resultarà que no podran comptabilitzar el vot de Lluís Puig, no val la pena plantejar la batalla. Això ja també va passar quan el Cuevillas estava a la mesa i va dir, home, no val la pena fotre's contra la paret per una, diguem-ne, entre parèntesis, collonadeta. No?
Passa que just per dir això va saltar de la mesa.
Oh, sí, sí, clar. Bueno. Sí,
bueno, de fet, no va arribar a seure mai. Va ser nomenat, però no va arribar a ocupar l'espai mai.
Sobre això del Puig. Sobre Laura Borràs, jo ja he escrit això que a mi em sembla que la seva irregularitat, que és probable que fos així, d'acord amb el que s'ha publicat, era un fraccionament de contractes. Estem parlant de... de que s'han dedicat 200.000 euros a fer una feina i que el problema és que se li ha donat aquesta feina sempre a la mateixa persona. Això que sabem que és una pràctica molt habitual de les administracions, en el cas de la Laura Borràs, li han posat prevaricació, frau, malversació...
Bueno, li han posat la tria de corrupció política, diguem-ne, que ve...
Falsedat documental, clar, tot això, que uns són 2 o 3 anys, l'altre 4 o 5 anys... Dius, home, aviam, no hi ha hagut, no hi ha hagut apropiació indeguda de diners públics, eh? No n'hi ha hagut, eh? La feina es va fer. Passa que la va fer la mateixa persona i això es veu que s'ha de variar. Home, plantejar-ho des d'aquest punt de vista amb anys de presó a mi em sembla una barbaritat i aquí sí que crec que hi ha una consideració política des del punt de vista de la justícia. Després hi ha una altra qüestió i és que la Laura Borràs li fa nosa a molta gent, evidentment a la banda espanyolista, unionista, per descomptat, però a la banda independentista igual o més. Ara... I per tant jo crec que això o sigui, ho té molt complicat, Laura Borràs, per continuar. Ella pot triar si prefereix plegar ella o que la facin fora. I jo crec que, per el que va dir ahir, doncs anirem fins al final. I al final què vol dir? Que la mesa del Parlament traslladarà aquesta qüestió a l'Estatut del Diputat, perquè Esquerra Republicana, per la banda Junqueras, ja tenen ganes de que els de Junts se'n vagin del govern, per la banda d'Aurelius crec que no tant. Llavors ho passaran a l'Estatut del Diputat, al Consell de l'Estatut del Diputat, perquè llavors allà només amb el vot de l'oposició més la CUP no va votar ja a Laura Borràs precisament per aquesta qüestió. Ja, és a dir, no caldrà que Esquerra Republicana s'embruti les mans i per tant, perquè si no sí que si Esquerra Republicana contribueix a això, doncs llavors sí que la crisi de govern seria més...
Ara entrarem més... en aquesta qüestió. A veure, Enric, una primera consideració.
Sí, bueno, a veure, tres qüestions. El tema de Puig. Si l'estratègia independentista és plantejar guerres d'aquest tipus, jo crec que estem davant d'un conflicte de passo que t'emboli. Vull dir, ja havíem quedat, jo crec, que aquest tipus de batalles no eren efectives ni en termes electorals ni en termes de la confrontació
ni avancen cap a l'independència.
Ni avanç, exacte. Per tant, desgasten enormement i fins i tot desmobilitzen enormement, perquè el qui és convençudament independentista i estaria d'acord que el senyor Lluís Puig pogués votar, etcètera, etcètera, quan veu que es perden les energies per no res, perquè finalment no podrà votar, o si vota llavors li inundaran i tindrem aquí dies i dies de rius de tinta, això és un absurd. I per tant, no sé per què aquesta insistència en plantejar allò, vietnams tan petits. O sigui, el Vietnam és un Vietnam i l'altre són piules que es tiren per Sant Joan. Primer tema. Segon tema. Laura Borràs, efectivament, ella aprofita això al seu favor. Però és que ho lligo amb el que deia al principi, és que ja no li juga a favor. Amb el seu tema no li juga a favor, perquè ja tothom té clar, meridianament clar, fins i tot els propis seguidors d'ella, malgrat que seran seguidors a mort, però ja tenen clar que això no té res que veure amb la repressió, amb el... No. Això és que va afavorir un amic seu. Que és una pràctica habitual? Sí. Que és una pràctica que no es pot fer, que és il·legal? Sí. Que això, si ho saps, si ho fas sabent-ho, es diu prevaricació? Sí. I, per tant, no ens emboliquem ara aquí amb la bandera de res, perquè aquí has trepitjat una línia vermella, t'han enganxat, com diuen popularment, con el carrito de l'helau. I, per tant, no, aquí no tens marge. No tens marge. I tres... Però és que tot això no és de la justícia, la culpa. La culpa ve del legislatiu. Quan el legislatiu legisla a base de titulars, a partir dels titulars, venim d'on venim, no? Casos de corrupció, això no pot ser, anem a fer una llei que endureixi això i el primer que es passi l'enviem a Guantánamo. doncs ja tens a la Borràs a Guantànamo. Per una cosa que segurament...
Que van decidir la majoria independentista.
Sí, que una cosa que estaríem d'acord, que són 300.000 euros i que la feina s'ha fet i tal i tal, i que aquí hi ha una qüestió de estètica, de que tu has designat a dit i no hi ha hagut un concurs públic, perquè hi hagués hagut un concurs públic i segurament hagués guanyat aquest amic seu, perquè els concursos públics també es fan a mida.
Sí.
Però s'ha volgut fer tan barroerament, eh?
Sí, sí, sí.
Que t'han enganxat. Doncs aleshores, tu sí, t'han enganxat...
Un moment, Enric.
Sí.
Tens raó, però hi ha una cosa. Amb ella l'han enganxat perquè estava investigant qüestió de drogues sobre aquest proveïdor. Mm. El cas Naseiro, estaven investigant un cas de drogues i van trobar el finançament il·legal del PP. Eh? I el jutge va dir, no, això no val. O sigui, quan era evident, perquè es va conèixer tot el sistema de finançament irregular del PP, diu, el jutge va dir, no, això no es podia vigilar. Això, aquí estaven buscant una cosa de drogues, tu no pots utilitzar aquella conversa per una altra cosa. Aquelles converses telefòniques intervingudes, no? I en aquest cas, diuen, aviam, no a tothom el tracten igual. Eh?
Estem, no, amb això estem
assistint a Madrid que uns tios han cobrat 1 milió d'euros per vendre 500.000 euros en mascaretes defectuoses a Madrid, eh? I el jutge ha dit que no hi ha res il·legal. O sigui...
Bueno, els dubtes que hi ha sobre l'operació de compra de mascaretes a Catalunya, que es parla d'un marge de 24 milions d'euros, que l'Oficina Antifrau i la Sindicatura diuen és tot molt raro, però és igual, deixem-ho córrer i no ho mirem, tampoc és exemplar, eh? Perquè ni la Sindicatura ni l'Oficina Antifrau diuen és tot perfectament legal. Diuen, és tot molt raro, però deixem-ho córrer.
Sí. Bueno, diu deixem-ho córrer tenint en compte les circumstàncies del moment en què es va fer, diguem-ne.
Eh? Però
en el cas de Madrid, m'has de conèixer, Ibar, que és l'hermano, que si és el novio... Que
sí, no, el cas de Madrid no. És molt més llaminer, perquè és un senyor que surt a l'Ola. No.
Sí, però mira...
I fill del duque, i a partir d'aquí el que vulguis. Ja,
però
s'està investigant judicialment, aquí no.
Volia acabar l'argument del tema de la justícia. Estic d'acord que la justícia, cada jutge és lliure de determinar i d'interpretar la llei, i per tant, una sentència sobre un mateix cas, en dos jutges segurament sortiran amb dues sentències diferents. Mira, això és el sistema que tenim, no? Però torno al principi. La norma l'han fet els propis polítics.
Ha fet una norma idiota.
Clar.
Si ens entenem, perquè han posat en mans del jutge, d'un jutge, perquè, clar, no és el mateix... La presumpció d'innocència, qui es carrega? Perquè, és a dir, la fan plegar abans, de la condemna. A veure, si tu això ho poses...
Però això s'ho carrega el reglament del Parlament. El jutge aquí no té res a veure.
No, estic dient que això que dèieu... Això va ser una decisió per fer-se... És això que fan aquests dels indepes, que parlen molt, per fer-se el progre, per fer-se l'indepe, i després resulta que s'ho han de menjar tot amb patates o que es creen la seva complicació. És un problema de competència.
Clar.
És un problema de competència, igual que Esquerra no va demanar que retenessin el recurs del català, del que havia fet...
Quants codis ètics?
Per què? Perquè són uns incompetents.
Quants codis ètics tenen els partits a partir de cops de titular, eh?
Sí, la Colau...
Estem veient que se'ls salta
la Mònica Oltra...
El que passa és que una cosa són els codis ètics i altra cosa és el que legisles. El problema afegit aquí és que s'ha legislat alegrement des del reglament del Parlament fins al Codi Penal, pensant que... Això tan divertit de que el que es parla al Parlament no té conseqüències.
Sí, però fixeu-vos que hi ha una qüestió que és la que està de fons i que ara farem una pausa molt, molt breu de publicitat i en tornar jo vull que en parlem. Perquè la qüestió de fons és i això que presumptament va fer Laura Borràs és corrupció?
Sí,
perquè fixeu-vos que ahir, és a dir, fins ara aquest debat l'havíem tingut des d'un punt de vista polític. La CUP ha tingut clar des del minut 1 públicament que el que va fer Borràs no és un problema de repressió, sinó que és un problema de corrupció i per això ja no la va votar.
Bueno, la CUP sempre estarà a favor dels mateixos.
Jo ara faig el plantejament públic o no públic que s'ha fet. Esquerra no ho ha dit així públicament, però ho ha dit així bastant.
Home, la Carme Forcadell va ser tremenda.
La Carme Forcadell i l'Oriol Junqueras segurament són els qui més clarament han verbalitzat que la qüestió de Laura Borràs no té a veure amb la repressió. No sé si han dit tan clarament que no té a veure amb la repressió, sí que han dit molt clarament que té més a veure amb una presumpta corrupció, i aquí Esquerra sempre treu un full de serveis i un currículum immaculat. I ahir, Laura Borràs jo crec que hi posa un matís quan diu, soc innocent, acusa, jo crec que se li entén tot, diguem-ne, que acusa més els propis que els impropis, diguem-ne, de voler-la apartar. I ella diu que no és corrupció, i quan diu que no ho deixarà, ho diu perquè hi ha allà